Bona nit, són les 9 i 33 minuts i això és l'Economia i Empresa. La teoria aparentment senzilla estableix que en cas que pugi la inflació cal apujar els tipus per frenar l'escalada de preus. I al revés, quan els preus baixen i l'economia s'estanca, com és el cas, cal abaixar els tipus per alleugir la pressió de la hipoteca als ciutadans i que tornin a gastar per reactivar l'economia. Aquesta és la teoria, un fràgil equilibri entre dues realitats aparentment contraposades. Però si la qüestió es reduís a això, segurament decidir el preu del diner seria una feina rutinària a l'abast de qualsevol. Però no és el cas. De fet, només cal anar a la pàgina del Banc d'Espanya i provar el joc on tu ets trixet i pots decidir el preu del diner i un simulador aventura què passaria amb la taxa d'inflació i l'atur, depenent de les teves decisions. I això que aquest simulador no té en compte variables que no depenen del nivell del preu del diner. Ahir, per exemple, Ana Patricia Botín deia ahir que no és que els bancs hagin tancat l'aixeta del crèdit, sinó que no hi ha una demanda solvent. Un matís. Vull dir que el joc del Banc d'Espanya i la teoria, insistim, aparentment senzilla, que segueix el BCE, no poden controlar alguna variable com aquesta. Els bancs no estan obligats a deixar diners a ningú i si no volen deixar-te'ls per comprar-te un pis, és igual que el preu del diner estigui el 4,25 com a l'estiu o el 2% com els ha deixat avui el Banc Central Europeu.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
És més, Jean-Claude Trichet ha deixat caure que al febrer podria anunciar una nova retallada de tipus. Baixen els tipus d'interès i es moderen els preus. Durant l'any passat els preus van pujar només un 1,6% a Catalunya, la xifra més baixa des que hi ha registre, és a dir, des del 1978, 30 anys. Mentrestant, una nova dada constata la frenada del sector de la construcció. Segons les xifres del Ministeri de la Vivenda, els preus dels pisos han caigut un 0,7% durant el 2008. D'això, precisament, en parlarem avui a partir de 9:45 amb el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, l'Enric Reina. Tot plegat a partir d'ara i fins a les 10 de la nit. 9:45 de 10 de la nit comencem. El Banc Central Europeu ha tornat a posar avui de la seva part en la lluita contra la recessió i ha rebaixat mig punt el tipus d'interès oficial. Està al 2%, el nivell més baix des de fa 3 anys, que és també el seu mínim històric. De cara al març, no es descarta una nova retallada. Anem fins a Berlín. Emili Vinagre, bona nit.
Bona nit. El Banc Central Europeu mantindrà estables els tipus d'interès com a mínim fins a la pròxima reunió del Consell de Govern de l'entitat, prevista pel març. El president del BCE, Jean-Claude Trichet, ha dit que serà aleshores quan disposin de prou elements sobre l'evolució de l'economia per actuar en conseqüència.
La pròxima reunió és tot just d'aquí a 3 setmanes i considerem que no serà important de cara a prendre decisions sobre la política monetària. La pròxima reunió important serà al març.
Trichet ha reconegut el ràpid deteriorament patit per l'economia de la zona euro en els últims mesos, una desacceleració que, afegida al descens de la inflació, dona marge per a futures retallades. El president del BCE, però, ha advertit que la intenció de l'entitat que presideix no és rebaixar el preu oficial del diner fins al límit del 0%, com ha fet la Reserva Federal Nord-Americana. Per últim, Trichet ha demanat als membres de la zona euro que controlin la despesa pública per no hipotecar les generacions futures.
I els parquets, Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Com s'ha encaixat la notícia de la rebaixa dels tipus d'interès?
Doncs aquí, per exemple, per 7a sessió consecutiva, l'IBEX 35 de la Borsa Espanyola ha tancat amb pèrdues. Els inversors han optat per les vendes davant, sobretot, de les negatives dades macroeconòmiques de les últimes sessions, tot i la decisió que hem comentat, sense sorpreses, del BCE. Per exemple, l'IBEX 35 ha baixat un 0,94% i se situa en els 8.611 punts, amb un protagonista, Repsol IPF, ha baixat un 3,70% a la part alta de les pèrdues. I és que la constructora i de serveis, Sacyr Vallehermoso, ha amenaçat amb entregar el seu 20% de la petroliera als bancs creditors si aquests no modifiquen les condicions del crèdit. A l'altre costat de la balança, doncs, bon comportament de la banca mitjana, com ara Bank Inter o Banesto, i de les energètiques, com Iberdrola Renovables o Endesa. També destaca un valor ferrovial ha pujat un 1% després que el govern britànic ha donat llum verda a la construcció d'una tercera pista a l'aeroport de Heathrow. En el mercat de divises, l'euro s'ha depreciat davant la moneda nord-americana, arrossegada per aquesta decisió del BCE de retallar fins al 2% el preu del diner a la zona euro. Afeblit, ha fixat el seu canvi oficial a 1,3085 dòlars.
Doncs gràcies, Josep Ramon. Bona nit.
Bona nit, fins demà.
I a Wall Street aquesta hora ha canviat la tendència negativa de tota la sessió i anota guanys. El Dow Jones puja un 0,2% i el Nasdaq ho fa un 1,6%.
Catalunya Informació.
Més coses, el 2008 va ser un any històric pel que fa als preus. A Catalunya no s'havia tancat mai, com a mínim, des que hi ha registre, amb una inflació tan baixa, de l'1,6%. El conjunt de l'Estat va quedar a l'1,4%. La moderació s'explica per la caiguda del preu del petroli i els sindicats i els empresaris en fan lectures diferents. Laia Ortega, bona nit.
Bona nit. Pels sindicats indica una frenada del consum. Per això, si es volen incentivar les compres, cal que els sous pugin per sobre de la inflació. A més, tot i l'efecte del petroli, els serveis bàsics relacionats amb l'habitatge o l'ensenyament s'han disparat. Eva Granados, de la UGT, ens posa un exemple.
Si suposem que un salari mileurista puja, doncs això, aquest 16 euros, que podríem dir que seria aquest 1,6, ens quedarien que aquesta persona hauria de posar 9 euros més, a part d'aquest increment, per poder suportar tots els augments de rebuts que hi ha hagut per part de decisions governamentals.
L'aigua i la llum, per exemple, es van apujar l'any passat un 6%. La visió dels empresaris ens la dona Salvador Guillermo, de la patronal Cepime.
Els preus dels productes baixaran i si pugen els seus costos, com podria ser els costos salarials, això pot ser que agreugi el problema de la desocupació. Per tant, el que plantegem nosaltres és que aquesta nova realitat també es contempli en el procés de negociació col·lectiva.
La inflació catalana s'ha anivellat amb la de la zona euro, que també va tancar el 2008 a l'1,6%.
Més coses, als preus dels pisos del mercat lliure han baixat l'últim any un 0,7% de mitjana. Són dades del Ministeri d'Habitatge que indiquen, en canvi, que els de Protecció Oficial s'han encarit. Sílvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit. Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Esplugues de Llobregat es mantenen com les ciutats més cares de l'Estat, amb el metre quadrat per sobre de 3.600 euros. La directora general d'Habitatge, Anunciación Romero, ha explicat que els preus s'estan ajustant.
Yo no creo que tengamos que estar hablando de desplome. Yo creo que hay que interpretarlo como una moderación. Por supuesto que hubo subidas incontroladas o descontroladas, como queramos llamarle, pero yo creo que el mercado se está ajustando.
En canvi, els pisos de protecció oficial s'han encarit un 4,3% de mitjana també a Catalunya. D'aquest tema en parlarem a 3:15 amb el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, Enric Reis.
I amb la frenada del sector, moltes immobiliàries i constructores han deixat projectes a mitges amb gent que ja havia pagat part del pis. És el reportatge d'avui de la crisi Noms i Cognoms. És un treball de Sílvia Mateu amb el muntatge tècnic de Montse Duran.
La crisi Noms i Cognoms.
A veure, jo volia comprar-me una casa a Tarragona, tenia la il·lusió, com gairebé tothom de l'organització de Mirador Negro.
Guillem Massaguer.
Bueno, era un entorn natural i tal, i una promoció que ens van presentar molt maca, amb camp de golf que anaven a fer, i bueno, jo i la meva parella ens vam plantejar de canviar-nos cap allà. Llavors vam donar una quantitat elevada de calés, quasi 50.000 euros, val? I, bueno, ens van dir que no hi havia cap problema. Evidentment, Martín Safadesa, com a entitat, que abans era Fadesa, doncs tenia totes les garanties.
Martín Safadesa, una de les immobiliàries més importants d'Europa, es va declarar insolvent fa 6 mesos. Va presentar concurs de creditors amb un deute de 6.800 milions d'euros. Al Guillem li deuen encara els 50.000 euros que va donar per una casa que, com moltes altres, no es construirà.
No tenim aval, no tenim casa, no tinc escalers. Jo he tingut d'ampliar hipoteca perquè el meu pis el tenia venut, en teoria. El que passa és que, com que no em canvio de casa, no puc vendre el meu pis. Llavors no he pogut vendre el pis, no em puc canviar, aquests calés no els tinc i tinc aquesta sensació d'impotència i bueno, de desesperació.
Tres minuts i tres quarts de la nit. Els criteris que han de seguir els expedients de regulació d'ocupació estan en el punt de mira del govern espanyol. El ministre de Treball, Celestino Corbacho, ha anunciat avui canvis. Entre ells, l'edat de prejubilació dels afectats. Anem fins a Madrid. Txell Feixas, bona nit.
Hola, bona nit. Celestino Corbacho reconeix que és una qüestió complexa, però que cal abordar-la i ho farà en la pròxima reunió aquest mes de la taula del diàleg social.
La reflexió nos tiene necesariamente que llevar a que, hombre, que lo que no puede ser es que los 48, 49, 50 años, una empresa que no estén perdidas pueda hacer un ajuste técnico y presentar para ese ajuste técnico pues una prejubilación.
Treball també estudiarà que els afectats per un ERO temporal puguin recuperar l'atur si finalment són acomiadats i obligarà les empreses que presentin un expedient de regulació a adjuntar-hi un pla social i de recol·locació. També s'intensificarà la lluita contra l'economia submergida amb més inspeccions de treball.
Repassem ara altres notícies en format més breu. L'enquesta del CIS evidencia la preocupació dels ciutadans per la situació econòmica.
Segons l'últim baròmetre del CIS, gairebé 3 de cada 4 espanyols diuen que la seva principal preocupació és l'atur. El segon mal de cap dels ciutadans de l'Estat és que creuen que la situació econòmica encara pot empitjorar. El terrorisme ocupa el tercer lloc de la llista, seguit de la immigració.
La Cambra de Comerç de Barcelona avisa que el govern espanyol no té prou projectes en infraestructures per invertir el que dicta l'Estatut.
Segons el seu president, Miquel Valls, aquest 2009 hi haurà uns 1.200 milions d'euros que no tenen destinació i s'hauran de guardar per l'any següent. Valls adverteix que això és acumulant any rere any.
En conclusió, l'Estat compleix sobre el paper, evidentment, però la inversió pendent d'assignar és cada vegada més gran. És evident que això, si no s'atura, és una bola de neu.
El consum de vi als restaurants també és recent de la crisi econòmica.
Les vendes de vi als restaurants han baixat un 10% aquest 2008. Això contrasta amb l'augment de les exportacions que, malgrat tot, no compensa la caiguda del consum als restaurants. La crisi econòmica no ha afectat les vendes a les botigues, que mantenen la tendència a l'alça.
El Congrés Mundial de la Telefonia Mòbil, el 3GSM, torna a Barcelona.
Serà al febrer i participaran uns 50.000 professionals, un 10% menys que l'any passat. També seran les principals empreses d'internet, cada cop més interessades per la telefonia mòbil.
Vodafone aconsegueix doblar la velocitat de les connexions mòbil.
Les proves pilot de la tecnologia HSPA Plus s'han fet a Espanya amb velocitats de 16 megas per segon. L'operador confia arribar als 21 megas i a comercialitzar el servei a finals d'any.
Es confirma Steve Jobs, creador d'Apple, abandona temporalment la gestió de la companyia.
Jobs ha enviat un correu electrònic als seus treballadors explicant la seva absència per malaltia, tot i que es mantindrà involucrat en les decisions estratègiques. Wall Street ha suspès la cotització d'Apple pel possible impacte de la notícia.
Hem sobrat ja la tanca horària de 3 quarts de 10 de la nit. Moment de repassar els principals titulars de l'actualitat més general. Francesc Cano, bona nit.
Hola, Àlex, bona nit. Primer polític palestí víctima de l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza. En un bombardeig ha mort el ministre de l'Interior de Hamas. També han mort el seu germà i el cap dels serveis de seguretat del grup islamista. Tot això mentre avui Israel també ha bombardejat l'Agència de l'ONU pels Refugiats, un hospital militar de la Mitja Lluna Roja i un centre de premsa. Jordi Hereu, l'alcalde de Barcelona, ha revelat el futur de l'antic recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Serà l'espai de la capitalitat mediterrània de Barcelona. Hereu ho ha anunciat en la conferència que ha fet aquest vespre per exposar les prioritats del govern municipal. I el Banc Central Europeu ha retallat de mig punt el tipus d'interès oficial i l'ha deixat al 2%, el nivell més baix des de fa 3 anys i el seu mínim històric. El president del Banc Central Europeu deixa entreveure que el març podria tornar a baixar. També aquesta hora, titular del trànsit. Endavant, equip viari.
Doncs, com de costum, situació molt plàcida aquesta hora, només amb una incidència, i és que acabem de conèixer un accident a la Nacional 420, al seu pas per la població de Pradell de la Teixeta. Un accident que obliga a donar pas alternatiu en aquest punt.
I acabem amb el temps, nit de núvols prims i boires amb temperatures fredes, tot i que les glaçades a l'interior seran més febles. Demà el cel estarà més enterbolit. Hi haurà núvols baixos cap a la costa i boira a l'interior.
Gràcies, Francesc. Bona nit.
A tu, bona nit.
Aquest és un missatge de Clic Air per tots els passatgers. Som la companyia aèria europea més puntual del 2008. L'única cosa que estem esperant és que volis amb nosaltres.
No perdis el temps buscant una companyia aèria més puntual. Informa't a clicair.com/professional.
L'entrevista. Doncs avui a l'Economia i Empresa ens acompanya el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, el senyor Enric Reina, qui agraïm la seva atenció. Senyor Reina, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Sobre la taula avui tenim les dades del preu de l'habitatge lliure que ha fet públic el Ministeri de l'Habitatge i diu que a Catalunya la caiguda és d'un 0,7%.
Bé, jo no sé d'on han tret aquestes dades, però a mi m'agradaria molt que fossin veritat, però no ho són.
Vol dir que són superiors, no?
Desafortunadament ha caigut més que tot això.
Tenen calculat més o menys la caiguda o és molt difícil avaluar?
No, és molt difícil d'avaluar perquè la baixada de preus que s'està produint i s'ha produït sempre ve donada, depèn de la situació de cada empresa. Per tant, de les empreses que s'han vist obligades per distintes situacions, per la pressió bancària, per la pressió de que no venien, o pel que sigui, pel moment econòmic actual, doncs han baixat moltes vegades més del que podien i deurien. Però això no és algú que sigui regular ni que sigui per tothom igual. Per tant, es fa molt difícil avaluar. El que sí que és cert és que aquestes xifres que en diu vostè són xifres que no corresponen a la realitat.
Han de continuar baixant els preus dels pisos?
Miri, jo crec que els preus dels pisos no poden continuar baixant. Això no vol dir que hi hagin situacions especials, situacions d'empreses que estan, diríem, en verdadera emergència, i això obliga a fer doncs, el que sigui necessari per intentar salvar l'empresa. I davant d'una situació d'emergència, doncs, la gent fa doncs, el que creu que té que fer o el que pot fer en aquell moment. Lògicament, jo crec que amb aquesta baixada de preus que han hagut fins ara, que jo crec que es podríem situar-la entre tots entre un 10 i un 12%, crec que és el que corresponia i el que tocava fer. Més que això, doncs difícil, però insisteixo com que hi haurà algú que dirà sí, però escolti, miri, és que aquí s'ha fet això. Sí, però són situacions d'emergència.
Potser l'únic aspecte positiu és aquesta baixada continuada, ara sembla que hi ha consistent, dels tipus d'interès.
Això sí que és positiu, això feia falta. Aviam, el gran boom de demanda de vivenda que es va produir en aquests últims anys va ser degut a la baixada de tipus d'interès. La baixada de tipus d'interès va fer que la gent que no arribava, que econòmicament era insolvent per comprar un habitatge, es va convertir d'una demanda que no podia arribar en una demanda solventa. Ara, si ara tornen a baixar aquest tipus d'interès, es tornarà a produir. Perquè el que no podem oblidar és que hi ha demanda, hi ha necessitat de vivenda. El que succeeix és que tot plegat, amb aquest garbell que s'ha fet de l'economia, dels pisos, de la burbuja, de la subprime, tot plegat, s'ha creat una desconfiança i s'ha creat un caldo de cultiu que el que ha sortit ha sigut una herba dolenta i una herba que no va bé a ningú, però que no és lògica. Pisos es necessiten, s'han de posar els pisos als preus que toquin, als preus lògics, als preus que costin i als preus que el pugui pagar el públic en general. Per tant, aquesta és l'obligació que tenim tots plegats.
La clau és que els bancs tornin a deixar diners perquè sembla que continuen amb l'aixeta una mica tancada, no?
Naturalment, la banca en general continua amb l'aixeta tancada del tot. I es veu que si no s'obre aquesta aixeta no hi ha possibilitat de vendre pisos a cap preu, no, dels cars, ni els cars, ni els baratos, ni els mitjans, res. Aquesta és una situació que s'ha d'arreglar el més ràpidament possible i que jo estic convençut de que es té que solventar. Per què? Perquè en definitiva la banca, el seu negoci és prestar diner, i el prestar diner fins ara havia sigut el sector immobiliari dels més tranquils i el que hi havia més segur. Altra cosa és que s'han fet disparats, que s'han fet excessos, i tot això s'ha de corregir, però s'ha de corregir el més ràpidament possible, i jo crec que molta part d'aquesta correcció que necessita ja està feta. Per tant, tindria que la cosa començar a funcionar molt ràpidament.
El problema és col·locar tota aquesta allau de pisos que s'han fet i que no s'han col·locat encara, no? Aquest estoc famós, no?
Clar, és que aquest estoc famós ve donat, insisteixo, no perquè no hi hagi demanda, que demanda n'hi ha, sinó perquè no hi ha hagut finançació per poder-los comprar. Això per un cantó. La finançació, primer motiu. Segon motiu, la desconfiança que hi ha de que contínuament s'està sentint això baixarà, això baixarà. Quan algú has de comprar i està sentint que això baixarà i baixarà i baixarà, doncs tothom diu, jo espero. No és cert que baixarà. Això és com si ara diguéssim, doncs miri, escolti'm, a partir d'ara no comprarem ni una sola televisió. ningú que compri televisió perquè baixaran. Doncs clar, li passaria el mateix. Tothom esperaria aviam, però totes les coses tenen un preu i a partir d'aquí no poden passar. I amb l'habitatge no és una excepció.
Fa poc es comentava aquesta possibilitat de que la Generalitat comprés als promotors bona part d'aquests pisos en estoc per posar-los com a vivenda de protecció oficial. Això està en marxa?
Això és una... jo diria que ha sigut una molt bona intenció de la Generalitat, però amb poc realisme en quant als preus que han posat. Miri, els promotors no necessitem de que ens compri ni l'Estat ni la Generalitat, ningú que ens compri el que hem fet. Els promotors el que necessitem és que es doni facilitat amb el comprador perquè el comprador pugui accedir a aquest habitatge. I la correcció de preus que es tingui que fer ja la farem nosaltres. Però si la Generalitat o l'Estat en compra el pis a mi amb un preu, vol dir que el tindrà que vendre, no farà negoci, no? Tindrà que vendre el mateix preu i li haurà de donar ajuda i financiació al comprador. Doncs bé, aquesta ajuda i aquesta financiació al comprador que li donguin igualment i nosaltres els promotors ja ajustarem els preus a el que correspongui per poder-ho fer. No es poden fer miracles. Escolti, el mateix que faci uns altres, que ens ho facin amb els promotors i ja corregirem el mercat i ja ho farem. Però intentar dir, doncs, com per exemple de que es podrien comprar uns pisos que em sembla que eren a 150.000 euros, jo la meva pregunta que faig és, escolti'm, a Barcelona, a la primera corona de Barcelona, a la segona corona de Barcelona, hi ha pisos a 150.000 euros? Jo va haver-hi un moment que en una entrevista vaig dir un dia, doncs miri, escolti, si a Barcelona pisos a 150.000 euros, tots els que hagin els compro jo. I va semblar, doncs, que era una farolada. Doncs miri, ho mantinc. Tots els pisos que hagin a Barcelona i a la primera línia de la 150.000 les comprem nosaltres. És impossible. No hi ha hagut realisme a posar el preu. La idea és bona, el concepte és bo, poder-ho fer és bo, però no s'ha posat realisme en quant a posar-hi preu.
El que sí que està clar és que la situació ha canviat absolutament tant que ha deixat molt ben mullat tot allò del Pacte Nacional de l'Habitatge, no?
El Pacte Nacional de l'Habitatge podia haver estat una bona eina. Era una bona eina. Tenia les seves dificultats, tenia els seus... hi havia coses que nosaltres dèiem que no estaven bé, però bé, finalment ho vam acceptar-ho. Ara bé, tot això ha quedat desfasat per falta de la financiació. Si no hi ha aquesta financiació, és impossible complir-lo. Primer, hi ha algú que està molt clar. Miri, si els promotors no trobem la fórmula de treure els estocs del que tenim, com volem començar a fer obres noves? Ara es diu el pla de l'habitatge, els SARES. Han sortit els SARES famosos que posaran molt de sol al mercat. Bé, per fer aquests SARES es necessita diners. I aquests diners només poden sortir o bé de la venda dels pisos dels estocs que tenim o que la banca sigui i dongui crèdit per poder començar a fer aquestes obres. Si la banca està tancada, si els pisos no es venen, vostè em vol dir d'on sortiran els diners per començar a fer cosa nova? Vivenda de protecció oficial o vivenda de qualsevol terme. No estem posant realisme damunt de la taula de quina és la verdadera situació. I la verdadera situació és que es necessiten diners. Altra cosa és que es digui, escolti'm, s'han de corregir els preus, parlem-ne. S'ha d'ajustar més, parlem-ne tot, però ho hem d'ajustar tot des de la base, des del preu del sol, des del que es demanen d'impostos, del que demanen els ajuntaments, del que demana tothom. Hem de fer un reajust. Ens vam passar tots, d'acord, però ens som culpables tots i hem de posar la solució entre tots. No és la solució només d'un. Tot lo de més, doncs miri, jo crec que queda molt bé en plan publicitat de dir farem això, farem allò, però si no es posa realisme, el farem, es quedarà en farem, no a fem.
Siguem realistes, doncs. Algú parla que a final d'aquest any la cosa començarem a veure al final del túnel. Ho comparteix, aquesta idea?
Jo crec que sí, jo crec que hauria de ser inclús abans de final d'any. Jo crec que a partir del primer semestre del 2009 tindríem que començar a caminar i a veure que les coses tenen que funcionar. I per això hem de deixar el pessimisme en un cantó i ser optimisme i ser realistes, però per això tenen que haver-hi fets de veritat. Fa encara gairebé no fa dos mesos tothom estava molt contents perquè es va dir que des de l'Estat es donarien una quantitat de milers de milions d'euros per la banca perquè això es posés en marxa. Bé, aquests milers de milions d'euros es veu que s'han donat, però jo em pregunto, ha arribat al consumidor final? I si vostè surt al carrer i pregunta, la resposta és no, no, no. Que feia falta que el tema de la banca se solventés? Segur que feia falta. Però bé, si ja està solventat, comencem a que es vegui cap a baix. I si no està solventat, diguem-ho, que es digui, i busquem la solució per solventar-ho. Però el que no em val és que es digui, miri, es donen tants mils d'euros, de milions d'euros, perquè els sectors i l'empresari en general pugui sortir. I això no arribi finalment a on té que arribar. Doncs, per tant, posem realisme, deixem de ser i de tenir i de parlar a cada moment. Es parla, la conversa general és la crisi, la crisi, la crisi. És cert, és una crisi molt forta, però deixem de parlar de crisi i deixem de parlar i dir anem a buscar solucions, però solucions realistes, no solucions voluntaristes que no ens porten enlloc. I això és el que jo crec que necessita aquest país i amb el sector de la promoció i construcció de vivendes més que en qualsevol altre sector.
Doncs senyor Enric Reina, president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, una vegada més, gràcies per la seva atenció i bona nit.
Moltes gràcies a vostès i bona nit.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
Un minut i les 10 de la nit, hem d'interrompre l'actualitat econòmica perquè hi ha notícia d'última hora. Victòria Vilaplana, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex. Ens acaba d'arribar a la redacció. Sembla ser que un avió de la companyia US Airways, un Airbus A320 de la companyia aquesta concretament, i que anava amb 135 passatgers a bord, s'ha estavellat a l'estat de Carolina del Nord. Diuen concretament a la Riviera del Hudson. Concretament aquest aparell havia sortit de l'aeroport de la Guàrdia. Sabem, com tots vostès saben, que aquesta ciutat té diversos aeroports, el John Fitzgerald Kennedy, però aquest avió havia sortit de la Guàrdia. De moment no tenim més dades.
Molt a prop de la ciutat de Nova York, doncs.
Exacte.
Gràcies, Vicky. Seguirem en atenció a les pròximes hores a Catalunya Informació, tot el que passi, totes les notícies al voltant d'aquesta qüestió. L'Economia i Pressa torna demà. Gràcies per la vostra atenció. Bona nit.